I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en l'acord entre Sant Cugat i Ferrer per desenvolupar el Regull Centre, habitatge dotacional, equipaments i residències. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, a Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa, el Josep Amorós, escriptor i professor, i l'Oriol Corominas, tècnic de so d'aquesta casa. Molt bon dia a tots i a totes.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Abans d'entrar en matèria, m'agradaria fer un apunt, perquè ara fa 5 anys era el primer dia d'un confinament que possiblement per molts va ser més llarg del que esperàvem a causa de la Covid-19. No sé com recordeu aquella etapa de la vida, que ara em sembla com molt llunyana, però tot just, o ja, depèn de com es miri, fa 5 anys, com ho vau viure?
D'entrada... Sí que es va fer llarg, perquè jo no me'n recordava, però ahir veient, òbviament aquests dies estem veient per tot arreu.
Les efemèrides,
Exactament. I ens van tancar inicialment per 15 dies prorrogables. 15 dies, ens deien. Ostres. Sí, es va fer una miqueta més llarg, és cert.
Tu com ho recordes, Lourdes?
Perdó, ho vaig viure molt intensament. Primera, perquè havia tornat a final d'any, el dia 31 de Xangai, I llavors, quan vaig arribar, malauradament vaig trobar la meva mare malament, amb un ingrés que no van saber quin tipus de virus tenia. I jo, després de tot el que va passar, aquell any doncs es va marxar, m'inclino a pensar que alguna cosa hi era allà, perquè no van... Ja sé, hi ha molts virus i tal.
Virus respiratori, entenc, no, Lourdes?
Sí. I després les conseqüències de cor, etc. Però és que, a més, me'n recordo que aquí no es feia ningú tipus de protecció a la població. I a mi, des de Xangai, em deien, mama, no facis cas, mama, no vagis als llocs, vull dir el meu fill, mama, posa't mascaretes, busca mascaretes, això és molt, molt greu. I aquí semblava que no passava res. Bueno, crec que recordar que el responsable del tema mèdic i així des de Madrid deien aquí hi haurà un parell de casos. I fins i tot el dia de la dona, tots al carrer i tal, i de debò a altres llocs ja estaven molt, molt alertats sobre la qüestió.
Em sembla que Itàlia ja estava tancada el 8 de març.
A Itàlia va haver més casos, van arribar els casos abans que a l'estat espanyol. Tu, Oriol, com ho recordes?
Jo em sap greu per la gent que ho va passar malament, però jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat, perquè jo vaig seguir treballant, perquè estava en aquell moment estava com a cuiner en una pizzeria, i com que el menjar a domicili doncs sí que seguia funcionant, doncs per mi va ser tot normal. Jo tenia el permís de treball, jo anava a treballar, quan sortíem ens quedàvem un rato allà perquè tampoc teníem res a fer, ens quedàvem a fer una mica de xerrada, després tocava a casa i cada dia el mateix.
Activitats essencials, deixeu-me fer un record també, perquè des del punt de vista dels professors i dels que donaven classe, no sabeu l'esforç que va representar preparar totes les matèries a través de la red, no? Fer unes classes rooms, treballàvem des de casa, però 24 hores, clar, era una cosa inesperada, i comença a preparar els materials a través dels mitjans, no?
Sí, jo en aquella època em va enganxar, jo feia un trimestre a una escola superior de protocol, i era presencial, i clar, òbviament es va reconvertir a online immediatament. Sí, és cert, va representar un cert esforç pels profes, però jo crec que pels nanos encara més,
també.
Va ser terrible, et donaves compte a més de que així com generalment quan fem videoconferències ens veiem tots, perquè ens connectem les càmeres, molts dies molts nanos no connectaven càmera, estaven a classe perquè veies que hi eren, però no es posaven càmera. I bé, no sé, jo mira, em vaig autoimposar una mena de disciplina que va ser que em vestia igual que si em anés a fer classe a la facultat, no? Bé.
Tothom ho va fer una mica com va poder, no?
Sí,
això, hi havia les diferents tècniques dels que estaven contents de treballar en pijama, per entendre'ns,
sí.
Els que seieu una disciplina així més espartana de m'aixeco, em dutxo, em vesteixo com si sortís al carrer per no perdre. Jo no sé si vosaltres éreu d'aquells que es pensaven... que deia el Josep, al principi aquell tancament havia de ser per un parell de setmanes. Jo recordo aquí a la ràdio que vam tenir una reunió el dijous anterior i ens van dir farem dos equips per si hi ha casos, que no ens creuem, i m'han dit, jo era el primer equip que li tocava com teletreballar, un teletreball que s'havia previst un dia abans, imagineu-vos també doncs, a nivell tecnològic el rebombori que això suposa en una feina com és el periodisme, que al final si no estàs al costat de la notícia és complicada. I jo, sincerament, vaig agafar l'estuig, vaig pensar, no n'hi ha per tant, jo pensava que era un que no n'hi havia per tant realment, que estaríem 15 dies i que era una cosa perquè la gent era pues que calia prendre precaucions i que més valia prevenir que curar. Que equivocada que estava. Que equivocada que estava. No sé si vosaltres us va passar el mateix o ja us veieu venir la dimensió de...
Bueno, jo en el meu cas, com que estava, diguem-li, tan advertida, jo més aviat anava com escandalitzant, eh? Cuidado, que a més em passaven vídeos des de persones que estaven ingressades a la Xina i, clar, veies uns quadres horribles. Aleshores, jo sí m'ho vaig creure tot i molt.
Jo no tant. Després, al final, ja sí, però al principi tampoc és una mica, costa una mica de creure, no? És una situació que no t'has trobat mai a la vida i és una mica com surrealista, és una mica com, hòstia, ara...
Sí. Hi ha unes quantes imatges, que et queden gravades, no sé, els supermercats, les cues al carrer, sí, per entrar a comprar, les cues al carrer, les cares de la gent que feia cua al carrer, a 2 metres...
El paper de vàter, que s'ha acabat tot,
les lleixes buides, exactament, lleixes no només del paper de vàter, de molts altres productes, sí, absolutament buides. Imatges, òbviament, algunes més dures que d'altres, òbviament quan entraves en un centre sanitari, perquè per desgràcia algú proper teu doncs, havia tingut problemes greus i que a més et costava...
No el podies acompanyar, tampoc.
Correcte, molts problemes. Vull dir, i en fi, jo malauradament vaig tenir un parell o tres de pèrdues importants properes i alguna d'elles sense acomiadar-te.
Exacte, jo recordo el cap de data devien ser, no sé, cap a l'abril, el que us deia, no? La meva mare va tenir algunes conseqüències, van venir-la a buscar amb una ambulància, tots vestits de blanc, i no em vaig... O sigui, jo li deia, mama, ens veurem, però no em deixaven anar a l'hospital, eh? I això és molt dur. Perquè, de fet, la vaig tornar a veure, però ja no era ella, era una altra persona.
Possiblement va ser la part més dura, no? De la pandèmia. Evidentment hi ha l'impacte econòmic també, perquè moltes persones no van poder anar a treballar i això va tenir un impacte molt important en moltes llars, perquè no es podien fer front després a les despeses. I l'altra part és la de la salut i la de les persones que van estar infectades per la Covid i que van estar, sobretot en els casos més greus, perquè els que han passat la Covid més lleu podien estar a casa, aïllats, però al final estàs a casa estant sol en un hospital sense saber, no? si te'n sortiràs, no te'n sortiràs, i si podràs veure els teus éssers estimats. També és veritat que el col·lectiu mèdic va fer tots els esforços que es podien fer per intentar trencar aquestes barreres, no? Amb aquelles imatges que segur que recordeu amb les tauletes, de les videotrucades, però carai, quan estàs malalt d'una cosa que és tan nova per la qual no estàvem preparats,
vols
i tan sol
mà, eh?
Sí. Falta el contacte.
Després, com a resultat, jo vull comentar també una cosa molt negativa, que és la cita prèvia. A tu t'atraques, vas als Mossos a fer una denúncia i et diuen cita prèvia. M'acaben d'atracar, senyor, no ho tenia planificat. Te'n vas al CAP, a la Seguretat Social, cita prèvia. Perdó. Vull dir, ho tens fatal? Vull dir, què passa amb això del cita prèvia? A més, vas i no hi ha ningú. Perdoneu les anècdotes personals, no? Però recordo un dia que jo, amb una urgència puntual, me'n vaig al CAP i dic, vinc d'urgències. I diuen, vale, potser eren les 12 del migdia. Diuen, vale, li dono visita per les, no sé si em van dir les 3 o les 4 de la tarda. Dic, què vol dir que em dona visita? Dic, és urgències, vinc, m'espero, m'assec, no hi ha ningú, ja m'atendran quan toqui. Escolta'm, efectivament, en 10 minuts em van atendre, perquè no hi havia ningú. Totes aquestes cites prèvies, que de vegades la gent les pren i després no hi va. Però vull dir, crec que s'hauria d'ordenar d'una altra manera això de la... Bueno, no sé el que en penseu.
Ha canviat una mica, no?, també el paradigma amb la Covid. Ens va obligar d'alguna manera a ordenar-nos d'una manera que possiblement també va deixar una mica fora de joc a les persones que no tenien accés als mitjans digitals o que eren més grans i hi ha aquesta bretxa digital i que s'ha anat allargant efectivament durant el temps. si bé algunes s'han revertit, per exemple l'Ajuntament ja es pot tornar a anar presencialment, esperar el tiquet i esperar el teu torn, però sí que ja ens hem acostumat una mica això de la cita prèvia, als bancs...
Ens hem acostumat, no.
Per la força.
Ells ens han imposat. Ells ens han imposat, perquè jo crec que preguntem a les persones està d'acord amb la cita prèvia? I és una impressió, però crec que majoritàriament et dirien no.
Ara m'odiaràs, jo sí. Jo penso que la cita prèvia ben gestionada, és que la qüestió està aquí.
Mai ho diu a ningú perquè tingui una idea, un pensament diferent al meu, tot el contrari.
No, no, esclar.
Reflexiono amb aquesta altra idea.
Però escolta'm, jo penso que és cert, som d'horari som absolutament anàrquics. Estem en una cultura d'horari, no som alemanys, coi, ho sento. I així ens va, també, moltes vegades.
Potser hi ha la manera, no?, de combinar els dos sistemes.
No ho sé, a veure, jo tampoc no sóc gens cartesià, crec que les coses han de ser suficientment flexibles perquè quan tu arribes amb una urgència, amb un queixal penjant, t'atenguin, òbviament. Però és que això també ho fan. Per això et dic ben gestionada. La cita prèvia ben gestionada, jo crec que és un avenç.
Jo quan parlava del tema de les urgències, no em refereixo a l'hospital, et refereixo al CAP. Al CAP, que és, diguem-ne, el teu centre d'atenció primària. Clar, si tu estàs fet un desastre i et donen hora per la tarda o per l'endemà d'urgències, doncs dius, me'n vaig a l'hospital que estic a punt de morir.
Sí, però tots sabem també que molt sovint hi ha força gent que va a passar l'estona.
El problema de les urgències és que no totes el que nosaltres entenem per urgències ho són mèdicament, no? Guardem el tema de sanitat per un altre dia perquè veig que en tindríem per estona, us sembla si entrem en matèria? Perquè ja que us he fet preparar un tema, ara si jo em poso aquí a parlar de la Covid tota l'hora, doncs no seria just. Posem a l'audiència una mica en context. L'Ajuntament de Sant Cugat portarà al ple de dilluns que ve l'aprovació del conveni amb els laboratoris Ferrer per desenvolupar els terrenys de Regull Centre, 44 llars de caràcter dotacional, equipaments públics per ubicar diferents instal·lacions de serveis urbans, residències privades i una plaça que connectarà aquest nou complex amb la ciutat. El consistori ha treballat en una nova planificació que inclourà un sostre de 2.000 metres quadrats amb alçades edificables, i aquí ve un dels canvis, de planta baixa més 4 i descartant la construcció d'habitatge lliure. És una mica, deixeu-m'ho dir així i em permeto la llicència, el colabrot de Regull Centre, que es pot sumar també al de la Mirada, és un d'aquests temes que jo crec que podem dir que són temes de ciutat que fa anys que anem arrossegant. Què en penseu de la proposta que passarà a aprovació inicial aquest dilluns al ple?
Em deixeu fer una prèvia? És que si no el rebento. És una qüestió de la perversió del llenguatge administratiu o que empra les administracions públiques. Dotacional. Habitatge dotacional. Jo quan sento un mot d'aquests...
D'acord.
Començo a com a escriptor, com a defensor de la llengua, és que em poso malalt. No us passa als periodistes també això que dius, ostres, hem de fer servir aquest llenguatge?
Jo estic d'acord, a títol personal, de fer servir un llenguatge ric. Ara, en qüestió de periodisme, em sembla que les coses s'han d'entendre. I des de l'administració també, perquè si no fem el servei que ens pertoca.
Però és que dir dotacional no és un, d'entrada no és un mot normatiu. Per continuar, és a dir, òbviament la riquesa de vocabulari és molt important, molt important a l'hora d'escriure.
O sigui, m'agradaria saber qui ha estat la il·lustrament pensant que ho ha definit d'aquesta manera. T'ho prometo, jo també. Jo crec que si una cosa pot ser fàcil, no tens per què complicar-la. Ja està. I ha d'arribar al comú de les persones. Ja està. I realment, per favor, dotacional.
Bé, tanco el parèntesi, disculpeu.
Sistema urbanístic públic, de sòl destinat a l'ús d'habitatge, però específicament per satisfer necessitats temporals de determinats col·lectius.
Sí, però això no és l'IEC. Eh?
Això no és l'IEC, és la Diputació de Barcelona.
D'acord.
Una altra administració.
Doncs vens a les meves.
Sí. Fet aquest parèntesi que ens feia el Josep, lingüístic i semàntic, què us sembla aquesta nova proposta? N'han passat algunes abans d'arribar a aquest punt, veurem si és l'últim o no ho és, creiem que sí perquè hi ha majoria al ple per fer-ho tirar endavant.
Sí.
A vosaltres, a títol personal?
Bé, també hi ha majoria a l'anterior proposta, és a dir...
Però el canvi de govern no toca fins d'aquí 2 anys i mig, no?, en aquest cas.
Però és un altre globus sonda? Jo no ho sé, eh? No ho sé. no ho sé, i m'ho demano, em sap greu dir-ho, però m'ho demano perquè ja n'hi ha hagut tants i en tenim alguns de diferents però també força recents, digue-li Llambordes, digue-li com vulguis, que, ostres, bé, no ho sé, aviam que passa el ple.
Quin us agrada més de projecte de Regull Centre? El que es va proposar inicialment per part del tripartit, el remodelat que baixava d'aquelles 11 plantes a 7, o l'actual que és a planta baixa a més 4?
Jo? Mm-hmm. Aviam, jo penso que tenim un model de ciutat que té una determinada realitat, però també hi ha un problema d'habitatge. O sigui, clar, aquesta eina habitacional que els diuen van destinades a cobrir una determinada circumstància molt temporal, molt puntual. Però la realitat és que molt jovent i d'altres de Sant Cugat, fills d'aquí, han de marxar. I a mi m'agradaria que també es resolgués aquest problema. Hi havia algun temps on hi havia un habitatge de caràcter públic i que, aviam, que aquesta situació de Can Regull es resolgui d'aquesta manera, donant solució a un problema, amb un acord entre la propietat i l'administració i que tothom s'entengui, doncs me n'alegro i ho aplaudeixo. Ara, això no implica que hi ha altres problemes aquí a Sant Cugat d'habitatge que són molt importants i que s'haurien de resoldre, perquè també és molt trist la gent que sempre ha viscut a un determinat lloc perquè no tingui altra alternativa hagi de marxar. A mi em sap molt greu. Bueno, i a més això no només passa a Sant Cugat, sinó passa en tot el Vallès, en tot l'entorn. Vull dir, s'espavilen els ajuntaments i tal, i promouen. Si tu vols, si ells no tenen capacitat, perquè molts estan supermega endeutats, bueno, pues, salint amb la iniciativa privada i busquin solucions. Parlant, s'han de trobar solucions. I llavors, clar, si tu em dius a mi estèticament què és el que prefereixo, doncs sí, mira, jo prefereixo uns edificis que tot plegat tinguin 5 alçades en total, no? Que sigui pues, estèticament i que no s'acumulin muntanyes de persones totes amb un problema habitacional, perquè, diguem-li, també estàs fent guetos, no? Però vaja... No
però
queda
prima l'estètica o la construcció
no,
de pisos?
Tot plegat
pregunto,
és el que t'estic dient, perquè no és un problema només d'estètica. Per exemple, he vist ciutats a Xina que fan una mena de com zones ajardinades comunes amb uns edificis de no sé quantes milers de plantes i ho fan d'una determinada manera i tampoc no és lleig estèticament. El que passa que allò són nius de persones, no? I llavors si tu fas 15-20 plantes i tot poses un perfil de persona, potser estàs agrupant, estàs fent un gueto de persones amb unes determinades circumstàncies. I crec que això tampoc molt bo no és.
Jo ho veig bastant semblant, la veritat.
Ok, consens.
No, a veure, si... Clar, també és veritat que si es fan torres tan altes, no, o sigui, tot el que és al voltant del barri també s'ha de millorar. Vull dir, hi ha un carrer d'un carril només d'una direcció, suposo que s'embussaria. Hi ha dos
cores. La gentrificació de l'espai.
Sí, o sigui, no només és tema d'aquí
visqui. Exacte. No és només tema estètic.
Crec jo, vamos. I, bueno,
de fet, aquesta, si no m'equivoco, sí, era una de les queixes d'algun dels veïns del barri. Sant Francesc ja és un barri on sí, hi ha força gentrificació, perquè hi ha edificis més antics que tenen més alçada, i una de les preocupacions que hi havia era que si es feien aquests dos edificis amb una volumetria més alta, suposaria més gent en menys.
Sí. Clar, jo també
espai.
Crec que igual és millor no concentrar-ho tot en un mateix lloc, sinó anar-ho repartint també per tota la ciutat i en tots els barris, no només al barri de Sant Francesc, al costat dels polígons, sinó també pues, a l'Eixample,
dins dels polígons, no al costat.
No, sí, exacte. Dins. Tampoc ha de ser molt agradable viure al costat de dues farmacèutiques.
Clar, tu has dit una paraula que és per mi és clau, és gueto. És a dir, compte que no estiguem construint un gueto tant per l'exclusivitat de la funció dotacional, que això, òbviament, doncs, comporta una gent que hi anirà a viure doncs determinada i que naturalment que els hi hem de donar opcions i solucions, però
Això és que com... amb els preus que ja s'han cugat, crec que gairebé clar. El 80% de la ciutat s'hi podria acollir,
sí,
eh?
Però, clar, però,
tenint en compte l'entorn on ens trobem.
Però oi que a les escoles no generem aules per gent especial? Que estiguin separats, no, o sigui, es tracta de que intentem conviure tots plegats, no? Penso que això és important. Després el que em preocupa és això, que és que està dins de la zona industrial. Aleshores, la integració d'aquesta nova centralitat, una altra paraula, uh-huh. d'aquestes maleïdes, dotacional, centralitat, la integració d'aquesta centralitat en una continuïtat urbana amb Sant Cugat, jo no, bé, la veig complicada, sincerament, és que no ho sé.
Bueno, jo penso que potser el polígon s'ha d'allà molt enganxat a la ciutat, no? Perquè la ciutat té una necessitat per créixer. Potser el polígon s'ha d'anar traslladant cap a altres bandes, si és que és possible. I llavors, per una altra banda, per canviar la qualificació urbanística, això també és important. Per exemple, per no perjudicar, crec que antigament la proposta que hi havia va estar als tribunals, no?
Junts, amb Carmela Fortuny al capdavant en aquell moment,
que ara no sabrem si retiraran...
un contenciós administratiu que jo crec que està retirat el projecte del tripartit.
Llavors,
ara és el projecte de Junts.
Hi ha una cosa a l'Ajuntament i llavors també hi ha un tema de veïns, que els veïns també tenen els seus drets i que teòricament no pots perjudicar uns per afavorir uns altres. Has de buscar una cosa que, diguem-li, també encabeixi dins del planejament urbanístic que sigui legal.
Aprofito, Lourdes, que ara parles dels veïns. Creieu que quan toca modificar o fer nous projectes que canvien la ciutat, caldria fer-ho a través d'algun tipus de procés, no sé si participatiu o assembleari, potser és complicat, amb el veïnat? I que potser a vegades no s'escolta prou la gent... Tenint en compte que és la gent que hi viu i que potser coneix més la realitat, no?, de cada barri, o això ens faria anar més a poc encara del camí.
Hi ha una realitat que tu tens un planejament, la gent ha anat a viure allà o s'hi ha trobat, i compta amb allò, li dona unes garanties. Vull dir, nosaltres anem pel carrer tranquils perquè tenim unes garanties de seguretat. Amb el tema, diguem-li, d'on tu et vas a ubicar, quan et compres un pis, quan et compres una casa, el que et compres d'acord, t'informes i tens unes garanties. No està bé que te les canviïn sense, diguem-li, tenir en compte que no et perjudica, ni si et perjudica que t'indemnitzi.
De fet, es van fer algunes reunions amb els veïns en el seu moment, no sabem si ara també... Hi haurà aquestes reunions per explicar el projecte.
També penso que el tema ha de ser precisament d'explicar i convèncer. Perquè si tu has d'anar, sempre hi haurà algú que no li agradarà per a gustos colores. Uh-huh. ¿Vale?
Sí, la veu dels veïns, òbviament, s'ha d'escoltar. També hi ha mecanismes, és a dir, es poden presentar al·legacions sempre, a qualsevol uh-huh. projecte públic sí, sí. o público-privat, o sigui, sempre es pot presentar.
Però no tothom té la capacitat de defensar-se davant, diem-li, d'una agressió
clar.
Urbanística. Ho conec molt bé.
Sí, sí. Bé, és una més de és una problemàtica afegida a aquesta sí que és normativa a la gentrificació que estem patint i que passa doncs que té molts aspectes, des de la desaparició de comerços tradicionals fins a multitud de coses, perquè esclar, tota aquesta gent on comprarà el local de la brigada que tindrà la planta baixa, ja no pot anar a comprar. No, sí que sembla que pot estar previst un supermercat, hi haurà uh-huh. un acord amb algun Mercadona o alguna història d'aquestes que fem sempre.
Bueno, però les persones ens anem a comprar normalment a les grans superfícies i les coses fresques de vegades al comerç de proximitat, Mira, vaig a tirar-me el farol. No crec que hi hagi ninguna persona que vagi a comprar, 24 Coca-Coles a la botiga de sota de casa, no sé, tingui una dificultat de mobilitat. Tothom se'n va al supermercat perquè és més econòmic. I si no, a més, avui en dia compres per internet. Per tant, aquesta és molt trist.
Són decisions, personals.
No, són decisions personals. Tu mira les botigues com van tancant. Cada vegada tenim menys botigues. O sigui, a mi ja m'agradaria, em fa molta pena, en determinats moments, sobretot, doncs això, el carrer, tal...
Després ens queixem que baixen la persiana.
Però, escolta'm, jo això fa molts anys que ho vaig dient, no? Mireu, on antigament hi havia una ferreteria, una merceria, una papereria... Ara hi ha un bazar xinès. I escolta'm, i el bazar xinès no en té la culpa. Som nosaltres que anem a comprar el bazar xinès. Per què? Perquè mirem preu. Aleshores, vull dir, el que es genera és el que nosaltres cultivem. I ja està. recordo una època que es posaven les botigues de el comerç responsable, i el comerç de proximitat es posava, recordeu, les botigues deien comerç justos, el cafè és més car però es paga en origen el que ha de ser. On són aquests comerços? Pràcticament han desaparegut perquè la gent, escolta'm, som així.
També és un tema per un altre dia, Lourdes.
Sí, però, també.
Però som així o no?
Deixem aparcada.
Som així,
La sanitat i el comerç de proximitat, perquè no...
Em fa molta pena,
No acabaríem. En aquest nou projecte es contemplen 44 habitatges d'aquests que li agrada al Josep, dotacionals. Seran per a gent jove i per a gent gran. Tenint en compte el problema que ja ha sortit, s'ha posat sobre la taula del problema d'accés a l'habitatge que hi ha a la ciutat. Creieu que això pot suposar un canvi o és un petit pedacet?
No, tot sumar, sí. hem d'anar sumant, és a dir, el que no podem fer és no fer-ho perquè és poc. No, fem-ho, vull dir, val més poc que no res.
Sí, però s'ha de fer més, també.
Sí, va, i tant.
Gota a gota l'aigua s'esgota.
Sí, no, sí, sí. A veure si és veritat.
Sí, sí. Ara resulta que no sé, que no troben local per l'oficina del DNI.
Sí,
això
també
és un tema.
Jo m'he de renovar el DNI.
I el CP.
Però al final, en aquest sentit, quantes vegades no podem... jo em dono compte del malbaratament d'espais públics que hi ha.
I t'has d'anar a fer l'arnet d'identitat a Rubí.
L'antic ajuntament?
Sí, d'acord.
I el registre...
Hi ha el registre, hi ha el jutjat de pau.
I associacions.
Hi ha les bodes i hi ha associacions a la planta intermitja. La planta de dalt està deserta i, malauradament, feta malbé, perquè... però allà hi cap el DNI.
Sembla que s'han fet diverses propostes per part de l'Ajuntament a Interior per posar aquesta comissaria.
Sí.
El que passa és que demanaven que l'adequació dels locals la pagués l'Ajuntament, i l'Ajuntament ha dit: cedim l'espai però no pagarem les obres.
Al final,
hi havia una trobada.
Al final, d'una manera o altra, ho paguem els ciutadans de Sant Cugat. Perquè si no tenim l'edifici, ens hem de marxar i tal, i per tant ho paguem. I si ho tinguéssim, potser li adequaríem al local, també ho pagaríem. Aleshores, nois, què voleu?
No, jo si perdoneu, quasi obert del meló DNI, perquè no era l'intenció. L'intenció era dir que sí, és cert, tenim molt espai públic, molt mal aprofitat, que el podríem aprofitar d'una altra manera. I no parlo només de convenis amb Ferrer, de solars que podríem requalificar i mil coses d'aquestes. No sé, hi ha un altre globus que sonda que ha estat, jo penso, l'estrella de les últimes setmanes ha estat lo de Sant Joan, de l'antic camp de golf. Bé,
sí.
Jo
hi havia que anar amb Malleva,
clar,
us
jo els polítics
sí.
Els hi pa... sí.
El Renders,
jo els polítics els hi paguem el seu perquè tinguin, perquè proposin solucions imaginatives. Després ja ho discutirem com ho fem, o si ho deixem de fer, o si això és una bajanada, o si...
però
parlem-ne, per què no? A mi, jo el que vull és que penseu coses i tenim problemes d'habitatge,
no?
On podem construir, si és clar, on podem construir, busquem-ho, no ho sé. Can Sant Joan és sol públic
de l'Incasol.
Sí.
Hi ha un acord amb l'Ajuntament de Rubí per fer un parc interurbà.
Ah. Molt bé, però no tot és Rubí.
No, de fet té menys hectàrees.
Sí.
És, sí.
D'aquestes. Veurem.
S'agreguem i ja està. I els de Sant Cugat decidim això.
Veurem com acaba tot plegat. El que està clar és que el tema de l'habitatge porta cua, ho fa tota l'àrea metropolitana i diria que més enllà de Catalunya i del nostre país. És una de les problemàtiques d'aquest segle arreu del món, per tant segur que en seguirem parlant. Veurem com segueix Regull Centre i com s'acaba executant i quan s'executa. Moltes gràcies per acompanyar-nos, que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment.
Passat o no per aigua.
És bo.
Benvinguda sigui la pluja.
Diuen que els pantans estan tornant a... Pues, que segueixi així.
I ens ajudarà també la prevenció d'incendis.
Sí, que ara ve l'estiu.
I sentir que després has de parlar aquest tema, si us plau.
Demà ho trobareu en portada.
Hi ha un problema molt... un problema hídric que ha estressat molt. Són els boscos. Cauen branques i tal. L'altre dia me'n parlava un d'allà al golf que va caure una branca que em deien és que cau sobre una persona i la mata.
Perquè tenim molts arbres morts.
Aleshores, tot això s'ha de... els arbres s'han de mantenir en unes condicions per als incendis i pels accidents.
Llegiu demà la portada.
Ho farem.
Obriu, que demà comença la temporada de prohibició de fer foc al bosc. Hem parlat amb els agents rurals. Avui parlarem també amb l'ADF. trobareu tots els detalls de la notícia de demà. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Moltes gràcies a tu, Alba.
Igualment.
I a tots.